Bé, doncs hem fet una ràpida transició entre la tertúlia i la nostra següent secció. Comencem el programa El Club, que com cada dijous ens permet conèixer una mica de més a prop entitats del nostre municipi. Avui parlarem d'una que s'ha implantat no fa pas gaire. És el Cercle Català d'Història. Ens acompanyen el seu president, Joaquim Ullant, i Eva Sanz, que n'és la cap de recerca. Què tal? Bona tarda. Benvinguts tots dos.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
El Cercle Català d'Història és una associació que es va crear l'any 2008 a Barcelona. Va néixer amb l'objectiu de treballar per la recuperació de la memòria històrica, fomentant el debat sobre la història de Catalunya i oferint, d'alguna manera, una visió alternativa del discurs històric oficial, podríem dir, que havíem conegut fins ara. Sou uns revisionistes de la història?
Bueno, no sé si es pot dir així. El que a nosaltres ens agrada és que la història sigui real, no un conte de fades, i que ens ensenyin coses que res a veure té amb la realitat.
Per tant, les versions que hem tingut fins ara de fets històrics que donàvem per fets, per comprovats, amaguen mentides?
Això és una constant, no només en el nostre país, sinó en tota la humanitat. Vull dir, no cal fer gaire una recerca gaire a fons per adonar-nos que la història ens l'han canviat constantment en el passat i ens la canvien en temps real al present i ho continuaran fent en el futur.
Eva, per què fixeu com a punt d'origen d'aquesta suposada tergiversació el fet de la descoberta d'Amèrica i tot el que envolta la figura de Cristòfor Colom?
Bé, a veure, diem que el Cercle de la Història treballa per la recerca, la recuperació i la divulgació de tota la història de Catalunya, no només del tema Colom, això sí que voldríem puntualitzar, des de l'època medieval, la guerra de successió, moltíssimes èpoques. De fet, com deies fa un moment, s'ha de revisar tot, perquè de vegades no es pot donar tot per fet, i així ho demostra doncs els darrers treballs en l'època de guerra de successió, que moltíssima gent aquests últims 2 i 3 anys han tret molts llibres nous que han canviat la visió, han recuperat doncs, per exemple, uns exèrcits catalans perfectament uniformats que abans es pensaven que no en teníem, no? Això és tan sols una mostra de que la història cal revisar-la. Llavors, no és que haguem centrat tan sols el tema amb Colom, el que passa és que sí que el tema Colom és un tema que apassiona, és un tema que dispara molt l'interès de l'opinió pública, però ja ha estat així des de sempre, no estem parlant d'ara a l'actualitat, sinó des de principis del segle XX i des de fa moltíssims anys. Doncs és un tema que té molt interès, copsa molt l'atenció, la gent vol conèixer, vol saber realment qui era, hi ha molta cosa enigmàtica barrejada al mig, i també hi ha molta història oficial que es contradiu en ella mateixa.
Doncs expliquem qui era Cristòfor Colom en realitat.
El que sí que podem dir és que Cristòfor Colom no era aquest llaner plebeu estranger incult, pràcticament segons les pròpies cròniques, un personatge que no sap navegar, un personatge amb aquestes característiques. Mai de la vida, mai es pot atensar a un rei com era Ferran II, proposar-li un negoci i que a sobre aquest l'accepti i el nomeni virrei, capità general i almirall de les Índies. Qui continuï pensant això és que realment té un problema de coneixement històric o algun altre tipus de problema ideològic, no? Però a partir d'aquí, a partir d'aquest raonament, podem anar incorporant molts més que ens faran entendre, ens faran composar l'escenari de, bueno, del que era aquella època, com funcionava el país, quins personatges envoltaven aquest país, i anirem entenent una miqueta de què va aquest tema de Colom i de la descoberta d'Amèrica, i ens adonarem de realment el conte de fades que sempre ens han explicat.
I quin fonament tenim per pensar que Colom era català?
Home, no és tan sols un fonament, sinó que hi ha nombroses proves que així gairebé ho demostren. Per exemple, Luis Ulloa, ja al principis del segle XX, demostra i es bomba a nivell mundial des de París doncs la catalanitat de Cristòfor Colom. Aquest senyor era el director de la Biblioteca Nacional de Lima, a Perú, una persona molt erudita, moltíssim, molt respectada, que de fet, segons les seves recerques que li havien encomanat, a més, doncs ell creia que era gallec, que l'origen era gallec. Tot portava, doncs, seguint les pistes i els estudis, aquest origen. I així va ser com va començar, doncs, va anar a Galícia, va anar per Espanya, i va estar en molts arxius indagant durant diversos anys. però la seva sorpresa va ser doncs, que tot el va portar a veure que no era gallec, sinó que l'origen era català i provenia doncs, pràcticament de Barcelona. Pràcticament. Aleshores, hi ha molts escrits, tots nosaltres pensem, Cristóbal Colón, allò que estimé limaron una letra, etc. Però si nosaltres veiem també documents dels primigenis, hi ha molts documents que l'història oficial reconeix com a verdaders, i allà hi posa Colom, Cristòfori Colom, amb M. Un d'aquests documents doncs, és la carta d'anunciació al Nou Món, que està en llatí, i amb diverses versions o més idiomes. No és l'únic, n'hi ha moltíssims més. Però des del tema del Colón és tan sols una castellanització del cognom català Colom. Aquí en estudis fets va començar el senyor Ulloa, que és el que, com et deia, marca doncs, un impàs tremendament important a nivell històric mundial, anunciant això i demostrant aquest origen català per moltíssimes coses que, perquè a més desmunta la tesi genovesa, la desmunta totalment per totes les falsedats i ho posa en evidència i ho denuncia a l'opinió pública mundial. Això li va crear molts enemics i a la contra, perquè quan ell va estar a Barcelona visquent diversos anys fent les últimes recerques abans de la seva mort, i ell hi ha un conegut diari que té a Maroteca, doncs, que es pot consultar per internet, i aquí trobem cartes del senyor Ulloa dient-li doncs, a amistats d'ell que què estan fent, no? Que no entén perquè que s'ha iniciat una campanya de desprestigi contra ell, molt virulenta, pels mitjans de comunicació i una part de la gent, dels intel·lectuals catalans, que no accepten això, no? Doncs diu, és que no, ell, clar, ve de fora i no entén res, no? És a dir, no entén com aquí al país, pensant que hauria d'estar tothom molt interessat, content o no sé, però si més no molt interessat en aquesta realitat, no?, d'aquest origen català del descobridor, s'ho prengui ben bé el contrari, no? Llavors, bueno, això és una anècdota que t'explico, però que mostra una mica, no?, per on van els trets, perquè avui en dia, a l'època present, encara es continua produint, una mica això. Hi ha una part encara de rebuig a tot, encara que estigui demostrat, encara que hi hagi les bases, sempre hi ha una part d'opinió pública, o un públic en concret, que no accepta segons què.
Segur que us ho hem dit moltes vegades, però sense qüestionar lògicament la importància de la descoberta d'Amèrica, però tal i com van anar les coses, l'impacte que va tenir això en les cultures indígenes, ens prestigia molt que Colom fos català o no?
Això sempre surt aquest tema, és la qüestió moral. Aleshores, bé, ara en Joaquim t'apuntarà el que ell pugui opinar, però jo et puc ben dir que el que no es pot fer, en primer lloc, és posar en un sac a tothom culpabilitzant per una mateixa cosa, perquè la història és la història i la història l'escriuen, diuen, els vencedors, però els fets històrics són els que van ser i això no canviarà. Aleshores, el que s'ha de fer, si volem ser rigorosos i reals i fidedignes al nostre passat històric, és averiguar, posar tots els esforços en averiguar quina va ser la realitat i què és el que va passar exactament, com fa doncs, la policia, quan hi ha un cas doncs, bé, d'un crim o el que sigui, no? És això el que s'ha de fer. Aleshores, el que no es pot és culpabilitzar un personatge que per totes les cartes que hi ha en els reis, correspondència que es pugui, de la poca, que es conserva, i escrits d'altres cronistes, lògicament, ell sempre havia respectat els indis, és més, demanava i exigia el respecte per ells i per tot. Una altra cosa és el que després passés i el que se sap succeeix al cap de 10 anys o 12, és a dir, ell arriba al 92-93, però la constància del que m'estàs comentant és al cap d'uns quants anys. Aquí tenim, per tant, un buit molt important, que no hi ha informació i no podem valorar ni saber com va anar, qui ho va fer, què va passar, etcètera, no?
Sí, aquí ens passa també als catalans que quasi sempre anem amb el lliri a la mà, perquè aquest és un discurs que està molt pensat perquè nosaltres mateixos d'alguna manera rebutgem aquest personatge, i no el sentim de cap manera com a propi. És una manera d'allunyar-nos del personatge i que no se'ns ocorri dedicar massa temps a buscar la realitat del que hi ha aquí darrere, d'acord? Perquè si aprofundíssim una mica en el tema, ens adonaríem de que en el tema d'aquestes eliminacions massives de cultures, etc., hi ha molt que parlar, perquè trobaríem sorpreses com que en quins moments es produeixen, en quines dates, en quins segles, per què, qui fa això. Però clar, el que estem fent és reduir-ho tot a un sol personatge, el primer que arriba allà, i evidentment estem agafant una animaversió contra aquest personatge que res té a veure amb el que ens intenten inculcar, no?
Escolteu, el Cercle Català d'Història, deia al començament, doncs, ha implantat la seva seu aquí a Palamós. Aquesta mateixa setmana heu començat un seguit d'activitats regulars. Què és el que voleu fer?
Bé, doncs farem diverses coses aquí a la vila. Nosaltres, sobretot, la nostra base és internet, la nostra pàgina web del Cercle Català d'Història. Allò és una mica l'epicentre, doncs, on pot confluir tothom per saber la nostra agenda d'actes, tant a Barcelona com aquí a Palamós o a Pals o altres llocs que puguem realitzar, i on també aboquem informació de recuperació històrica i diverses notícies. Després, aquí a Palamós, doncs, hem realitzat la primera activitat, que és les tertúlies històriques, sobre el tema de Colom i la manipulació de la història. La vam fer abans d'ahir. Val a dir que va venir força gent, un grupet molt, molt interessat, no només de Palamós, sinó de fora, d'aquí les Rodalies, i va generar tant interès que, de fet, continuarem un cicle de tertúlies només dedicades al tema Colom, perquè ara, quan acabem de parlar, veureu que no haurem pogut dir quasi res, perquè és lògic, hi ha molt a dir i és impossible. No s'acaba ni en hores, no, de parlar del tema. Després també, des d'aquí, doncs, també estem llançant, continuem promovent les rutes Colom i la Vila de Pals, la història mai explicada descoberta d'Amèrica, perquè també és un tema que ha generat un enorme interès mediàtic amb la troballa del Port de Pals. Segles XVII-XVIII, que vaig dir jo mateixa, i el segle XV, que és el que més impacte ha tingut, va sortir fins i tot a TV3.
Mm-hmm. Que demostra que en aquella època Pals era un port.
Pals tenia port, sí, un port comercial mitjanament important, no direm gran perquè no seria cert, però tampoc que no en tingués, que és el que es deia fins a aquell moment. Això, és clar, evidentment no certifica la sortida de Cristòfor Colom de la Vila de Pals. Però sí que presenta unes bases perquè això pugui ser possible per tenir port i per ser una vila reial en aquell moment. I a més perquè, tal com estiguem a les rutes, hi han moltes més, s'han descobert moltes més coses, perquè trobem personatges vinculats directament al descobridor que estan a Pals en aquella època, i una sèrie de circumstàncies que també estan relacionades amb el descobridor i que també es donen a Pals i a l'Empordà. Tenim Pals, Empordà i Barcelona. Aquí tenim un triangle important. I això és el que expliquem i donem a conèixer amb dins la nostra funció divulgativa, des de ser la data història, al públic. I ens ha sorprès molt, perquè això ho vam començar a realitzar fa 3 anys aproximadament, i la idea era, doncs, fer-ho un estiu. Però ha tingut tant interès que no hem parat de fer-ho en tot l'any, i portem 3 anys. I de fet ens ha vingut i ens ve públic d'arreu del Principat, fins i tot de Lleida. A vegades ho entendem, de Tarragona algun cop, de Barcelona. No, tot l'any.
Tot l'any.
Sí, ara el 3 de desembre en tenim una altra de ruta. Tot això, nosaltres, si a la gent li pot interessar, doncs ho trobaran a la pàgina web del cch.cat. Cada setmana actualitzem, hi ha notícies a la nostra agenda.
Estem acabant. Jo aquí m'he quedat una mica amb la sensació de que tot allò que em van explicar, tot és qüestionable, no? És un exercici sa, creus, per la persona, el fet de qüestionar-se contínuament els fets, allò que li han explicat, allò que li han ensenyat, el fet de ser crític d'alguna manera amb coses que podem donar per certes?
És importantíssim. De vegades tenim la sensació de que hem delegat el pensament, no? les ganes de pensar i raonar, no? Aquí al damunt de la taula els nostres oients no ho poden veure, però t'hem deixat un
planisferi,
un planisferi, que és una rèplica d'un de 1573 d'un portuguès, Domingos Teixeira, i representa el món conegut, és un planisferi de tot el món conegut, i com veus, tota la banda, el que és la banda del Nou Món, d'Amèrica, els escuts que apareixen en aquest planisferi no són els que hauríem de suposar o els que ens han ensenyat a l'escola, sinó que són els pals reials catalans. Això és un mapa que està a l'original, està a la Biblioteca Nacional de França, a París, i si només fos l'únic mapa que trobem, podríem dir, bueno, aquest senyor, doncs, es va equivocar, podríem dir això. però és que si fem una mica de recerca arreu d'arxius de qualsevol país de l'Europa del moment, veurem que això és una constant, és una constant, i els castells i lleons, com diuen, brillen per su ausència, no?
Hem
de reflexionar sobre, per exemple, l'heràldica, que és una ciència que no s'ha estudiat gens i que...
Jo dic, moltes portes obertes per introduir-s'hi encara i per mirar què hi ha al darrere.
Més de les que ens imaginem.
Sí, sí.
Una porta tan senzilla com, per exemple, la gastronomia ens pot aportar proves inimaginables.
Sí,
és
també volíem comentar pels oients que estiguin interessats, que si volen doncs ens trobaran aquí a l'espai del Cercle de la Història Palamós, a
Granja Cristall, al carrer López Puigcerver.
Sí, correcte, trobaran llibres, aquests Cerbocs o mapes, i nosaltres també estem estones en allà per poder respondre qualsevol pregunta i col·laborar doncs amb Palamós i també posar el nostre granet de sorra amb el que es pugui fer per la història de la vila, conjuntament amb la gent que ja hi treballa.
Doncs hem pogut conèixer una miqueta més la feina que està fent el Cercle Català d'Història amb seu, ja aquí a Palamós. Ho hem fet amb en Joaquim Ullany i amb l'Eva Sanz. Moltíssimes gràcies a tots dos. Fins la pròxima. Que vagi bé.
Gràcies. Bona tarda.